Bé, anem doncs a començar la segona de les taules rodones. És un plaer presentar el professor Antoni Martí Monterme, professor de Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, i crec que no exagero si dic que és una de les veus més consolidades del comparatisme a Catalunya. Entre les seves publicacions, jo destaco sobretot un llibre titulat Poètica del Café, que és una exploració pel cafè com a espai literari europeu, un assaig apassionant, però entre les seves múltiples publicacions hi ha estudis sobre Josep Pla, sobre Josep Vicenç Foix, sobre Eugeni d'Ors, i la seva última publicació, si no m'equivoco, és un gran llibre per la seva ambició, però també pel nombre de pàgines, Un somni europeu, que és una història de la història de la literatura comparada. El professor Antoni Martí Monterme té la paraula, ara mateix no recordo el títol de la teva intervenció, però la teniu en el...
De memòria d'edat, sense passar pel testimoniatge, de la memòria d'edat, de la ficció de memòria històrica.
Moltes gràcies, Antoni.
És complicat, espero que el final de la meva intervenció em senti menys complicat i més prometedor. I que en canvi la fia que dic aquí és sobretot a prometre i a comprometre una sèrie de coses que crec que entre tots estem en condicions d'investigar, de continuar investigant i en un cas fins i tot de començar a investigar. La qüestió de començar a investigar té a veure amb una pregunta que jo feia dies enrere respecte a la meva intervenció d'avui, respecte al corpus de textos previsible en un compte d'aquestes característiques i del corpus o subcorpus de textos que hi havia triat per a començar a parlar. La pregunta que jo feia, que m'inquietava molt, és com llegirem aquests textos d'aquí 20 anys. És a dir, com ens relacionarem amb el present literari, amb el nostre present literari, quan aquest present literari ja sigui passat literari nostre i nosaltres encara tanmateix el veurem com una part del nostre present continu o discontinu és el nostre enfocament amb què ens relacionem. Mentre feia aquella pregunta per a d'aquí 20 anys, que espero potser sigui una bona idea que ens convoquéssim a un seminari d'aquí 20 anys a veure quina cara fem tots, sobretot em venia també al cap el que jo crec que és un dels orígens de la meva inquietud per a aquestes qüestions. Els orígens sempre són molt problemàtics perquè no són ni la gènesi ni un punt de partida, sinó que és alguna cosa que no se sap molt bé com comença perquè no para de començar. I aleshores m'he de remetre a un altre parèntesi temporal de la meva intervenció, que és fa 20 anys, ara exactament, un matí de juliol de 1993 a la Universitat Menéndez Pelayo de Santander, on per raons bastant atzaroses, em vaig veure immers en una conversa amb un professor de la Universitat de València, que adverteixo ja d'entrada que no era Joan Olesa. I aquella conversa va ser molt estranya, estranyíssima, encara no l'acabo d'entendre, però sí que em va quedar gravada la frase en la qual es va tancar aquella conversa de diversos alumnes de la Universitat de València que estaven passant 15 dies a Santander estudiant no sé quina cosa, i la conversa es va tancar amb una frase bastant lapidària: jo hi era i vosaltres, d'això fa molt temps, molt de temps, i vosaltres sereu massa joves. Aquest va ser el punt final d'aquella conversa, tots ens van quedar molt parats. Reconec que no vaig saber reaccionar, i la meva manca de reacció en aquell moment podríem dir que és l'origen de per què avui estic escrivint o parlant d'aquestes qüestions. Sobretot perquè estem parlant de memòria històrica i crec que en el moment en què aquest sintagma el posem damunt de la taula ens veiem abocats de manera pràcticament inaudible a parlar de la guerra civil del franquisme en el nostre context, i podria semblar que aquella conversa anava precisament sobre això i que precisament per això la convoco a aquest punt de partida. No. Aquella conversa es referia a una sèrie de successos, una sèrie de fets que havien passat en la dècada dels anys 80 a València. Per tant, nosaltres efectivament érem molt joves, nosaltres estudiants, però no tant com perquè se'ns exclogués de la interpretació d'aquells fets, dels quals d'una manera o una altra necessàriament eren copartícers, encara que aleshores fossin nens. I, clar, aquells mots significaven la cancel·lació d'un diàleg possible entre companys, no d'imaginació, però sí de temps passat. Aquella cancel·lació del diàleg respecte a un passat immediat en unitat que era absolutament present en el fons, significava cancel·lar qualsevol possibilitat d'obrir un diàleg intergeneracional envers el passat, però que era encara més greu, la cancel·lació de qualsevol possibilitat de diàleg sobre el present. És a dir, sobre com s'havia constituït la societat valenciana entre la mort de Franco i 1993. Això és l'origen de la meva inquietud, sobretot perquè, intentant disseccionar les conseqüències d'aquella conversa, veia que teníem un problema molt, molt seriós amb els joves estudiants d'aquells moments que potser començaran a escriure alguna cosa i que al cap de 20 anys alguns han escrit algunes coses. Veia que teníem un problema amb la noció de testimoniatge, tant pel que fa al passat com pel que fa al passat. La noció del testimoniatge de la generació precedent se'ns plantejava com una qüestió autoritària, en què la lluita contra un autoritarisme de facto, com el franquisme, legitimava qualsevol argumentació per contrast amb la generació següent o amb els companys de present, que és com a mi m'agradaria definir-me respecte a aquell professor que tenia uns 50 anys a les escoles. Per tant, no hi havia possibilitat de diàleg amb el testimoniatge, si més no, de la generació anterior. Però que, a més, aquella generació anterior havia decidit gestionar o relacionar-se amb el testimoniatge de la generació precedent de manera que necessitava cancel·lar aquells diàlegs possibles precisament per autojustificar o justificar la seva actuació en aquell present. I ara és quan desvelo necessàriament de què anava o quin era el punt de partida d'aquella ficció. La pregunta que nosaltres li fèiem des dels nostres 25 anys era si no s'haurien pogut fer les coses d'una altra manera en els anys 80. I si no era possible haver gestionat o haver-se relacionat amb el passat del franquisme i de la Guerra Civil d'una altra manera per a construir el present a València a partir dels anys 80. Per tant, quedava cancel·lat tot debat sobre el passat immediat, excepte si era per a legitimar posicions que d'altra banda es mostraven com posicions de poder, sigui sancionades per l'autoritat temporal, nosaltres érem massa joves i jo ja tenia ús de raó, per tant jo tinc l'última paraula respecte a l'ús que tenia. Suposo que molts de nosaltres aleshores el que vam dir és, el que vam preguntar és, tant se val que tingui l'última paraula, la qüestió és qui tindrà l'últim pensament. Però clar, teníem un problema afegit, i és que això trencava les nostres possibilitats de lligar passat i passat. Que no ens podíem relacionar a través del testimoniatge, perquè el testimoniatge veiem, descobria, que era molt, molt evident, que ens faria trampa. Si més no, el testimoniatge més proper al qual podíem accedir. Perquè també hem de tenir present que som una generació, els que tenim ara entre 40 i 45 anys, o una mica menys, que malauradament, encara que siguem nets, no hem comptat amb els altres. No hem pogut comptar amb els altres. Per tant, la relació de les tres generacions no és tan lineal com de vegades podria semblar. I sobretot el que ens inquietava, o almenys m'ha anat inquietant al llarg dels últims 20 anys, és que el futur, el País Valencià en aquest cas, es construiria sobre la base d'aquella impossibilitat de diàleg amb el passat en tant que present nostre també. Que no hi hauria testimoniatge. En realitat, en el fons, un dels problemes que tindríem els escriptors valencians en els pròxims anys és que no podríem relacionar-los amb el testimoniatge perquè en realitat no n'hi hauria. Perquè incloia també la seva pròpia necessitat d'esquivar, d'eludir l'imperatiu categòric del testimoniatge. Per descomptat, hi ha moltíssimes excepcions i no vull ser injust caracteritzant una generació com si tot el bloc fos monolíticament responsable d'aquella impossibilitat de diàleg. En aquest sentit, crec que és admirable, per exemple, el final de l'article de Joan Olesa sobre els fets del Port d'Alacant del 39, en el sentit que acaba amb un imperatiu ètic de fer perdurar la memòria d'aquells fets estan dedicades a aquelles paraules. Bé, i crec que aquestes excepcions, malauradament, no han estat constitutives de l'entramat sociopolític, sociohistòric, socioliterari i socioeconòmic del País Valencià en els últims 20 anys. Són excepcions molt, molt remarcables, però no han aconseguit crear una estructura ideològica, crítica o de pensament en la qual plantar cara, entre tots, al discurs hegemònic al País Valencià en la seva relació amb la Constitució del present i la seva relació amb l'Estat. Això té a veure també amb el present de més rabiosa actualitat, i és que potser d'aquí 20 anys s'haurà produït, no ho sabem, és possible que s'hagi produït, una fractura política de la península ibèrica que necessàriament modificarà tot el mapa polític també en relació amb els passats compartits. Si finalment Catalunya s'independitza d'Espanya, hem de recordar que una part important de la literatura catalana i fins i tot del seu corpus canònico-històric quedarà fora del nou estat independent. La tradició literària medieval, per un costat, però també molts escriptors vius que formen part del camp literari català estaran en un altre sistema, estaran en un altre camp literari, en un altre camp polític, en un altre camp intel·lectual. Per tant, algunes de les preguntes d'aquest present, si d'aquí 20 anys ens les tornem a fer, les podem estar fent buscant també preguntes sobre establir les relacions entre partit i present a partir de projectes polítics ja completament diferents. Això crec que determinava per la posició de l'escriptor valencià menor de 50 o de 40 anys, determinava una posició, si em permeteu, molt, molt semblant, i perdoneu perquè semblarà una exageració i segurament ho és, que hi ha una hipèrbole, molt, molt semblant a la dels historiadors francesos dels anys 20 del segle XIX. I els Michel, per exemple. La idea de civilització d'un François Guizot, o la idea de relacions entre cultures d'un Edgar Quinet, per exemple. Però sobretot, la figura de Gilles Michelet, i tot el seu entorn historiogràfic, i a més a més la seva relació, per exemple, amb en el cas d'Antonia amb Herder i en el cas de Michelet amb Vico, em sembla molt, molt il·lustrativa la semblança intrahistòrica i interhistòrica de les diverses posicions que estic assenyalant. Primer Roland Barthes, Michelet Papiment, i després Jacques Rancière en Le nom de l'Histoire, van plantejar una escena inaugural de la historiografia contemporània en la qual els que estaven cridats a construir l'edifici de la historiografia de la Revolució Francesa i tot el que es desprèn després, per primera vegada no actuaven retòricament com a protagonistes directes o testimoniatges directes dels fets revolucionaris i les seves conseqüències, sinó que es capbussaven en els arxius, es capbussaven en els documents, els llegien, els interpretaven, interpretaven les interpretacions i a partir d'aquí construïen un relat. Per explicar uns fets, per fer comprensibles uns fets de manera transhistòrica. En el cas dels escriptors valencians dins de la literatura catalana, podríem dir que és segurament una posició molt, molt complicada perquè de tots els escriptors en llengua catalana seran els que més s'assemblen a una orfanesa textual, una orfanesa documental. Pel tema de la ruptura de tradició i pel tema també que els arxius o tot allò que podríem agongolar al voltant de la noció d'arxiu serà absolutament il·legible, inservible, perquè forma part precisament d'una ficcionalització perversa de la realitat valencià dels anys 70 i 80. Basta obrir un exemple de les províncies o del Levante dels anys 80, que anomenem els anys 70 i 80 tradicionalment o convencionalment la Batalla de València, per veure que estem sols, que la nostra solitud textual és absoluta i que a més a més no tindrem tampoc un testimoniatge directe. Això lliga també amb una qüestió fonamental, que és la dissolució de la figura de l'intel·lectual. És a dir, la figura de l'intel·lectual té diverses dates de naixença, però té una data final, als anys 80 si fa no fa, que comença a ser bastant evident la seva manca d'operativitat en el present. El descrèdit de la figura de l'intel·lectual, merescut per uns costats i merescut injust per uns altres, ja només pot ser una al·lusió com a imperatiu categòric, però ja no té uns referents al costat i per tant la relació amb la figura intel·lectual que tinguin aquests escriptors joves s'assembla molt a la figura del testimoniatge absent o del testimoni absent. No hi haurà testimoni, no hi haurà arxiu, no hi haurà model intel·lectual, aleshores què hi haurà? Doncs, com a mínim, el que hi haurà serà el començament d'un problema molt, molt interessant, espero. Però que pel moment obliga a redefinir totes aquestes relacions a partir d'uns nous punts de partida, en els quals la relació amb la tradició literària, la pròpia de la literatura catalana, i l'altra tradició pròpia, que és la de la literatura occidental, o si més no, europea, esdevé un repte i una necessitat. En aquest sentit, em fa l'efecte que un dels autors més interessants que ha començat a escriure precisament en aquests anys, i relacionant-se precisament amb aquest present passat alhora dels anys 80 i de la Guerra Civil, és Salvador Company, que ja ho adverteixo, no estava present en aquella conversa a Santander, no sé exactament com hauria estat la seva reacció, per tant, s'ho entra dins de la escriptura. I que diria Jorge Luis Borges, lo conjetural, però aquesta conjectura no la podem posar damunt de la taula de cap de les maneres. El que sí que jo faig és llegir la trajectòria literària de Salvador Company, que és un autor que fa no fa del mateix edat que tinc jo, en funció d'aquestes claus desfermades per l'inquietud que em va produir aquella conversa. Doncs bé, en Salvador Company jo diria que ens trobem una tessitura molt curiosa, molt representativa d'una alternativa en la qual segurament l'exemple més clar que molts de vosaltres tindríeu en el cap seria de la literatura gallega. Dolores Vilavedra, aquí present, en el magnífic text que va publicar en les actes del simposi anterior sobre guerra civil i literatura gallega, plantejava que la generació dels nens presenta un possible lligam de reconciliació política o reconciliació intergeneracional, però que aquesta possibilitat abocava també a la literatura present a un carreró sense sortida, que només tenia dos possibles sortides. Una seria la novel·la històrica i l'altra la ficcionalització absoluta. Jo crec que són dues línies molt, molt interessants que precisament accentuen molt, molt la semblança del cas gallec amb el cas valencià a efectes de desenvolupament sistèmic i de problemes de estabilitat i instabilitat del canvi intel·lectual. Jo crec que en el cas valencià això necessitaria afegir alguna qüestió. Per exemple, el tema de la novel·la històrica en realitat no tindria gaire sortida per la senzilla raó en el cas valencià, si entenem que la novel·la històrica, més que un gènere o un subgènere, és una funció, no tindria el context en el qual funcionar. És a dir, si la novel·la històrica com a funció té com a objectiu cohesionar, donar coherència ideològica, política, a un relat compartible, el problema que tenim pel País Valencià és que ningú no compartia res amb ningú. I que, a més, negar el fet que ningú compartís res amb ningú al País Valencià forma part precisament de la impossibilitat de la funció de la novel·la històrica. Per això la novel·la històrica pot relacionar-se molt, molt bé amb el barroc, amb l'edat mitjana, en el cas de Sant Josep Escartí, per exemple, però no amb la Guerra Civil. És a dir, no podrem fer novel·la històrica en el sentit tradicional i convencional de la paraula per a establir el lligam que va ser present en el segle XX. Això té a veure també amb una altra qüestió, i és que si hi ha una cosa que no comparteixen els valencians, són lectures. Per la senzilla raó que el País Valencià és el rècord de la península ibèrica amb l'índex de lectura més baix de la península ibèrica, i si fiquem el focus d'una manera més intensa, podríem dir que l'índex de lectura radicalment literària el País Valencià és encara molt més inferior. Cosa que també té a veure precisament amb la generació que va construir tot un camp editorial al País Valencià basat sobretot en l'èxit de la novel·la juvenil, arrossegant el públic lector cap a un determinat tipus de gènere o subgènere literari que funcionava molt, molt bé en els instituts, però que no creava lectors. Per tant, la hiperficcionalització, la ficcionalització absoluta en el cas valencià resulta també especialment complicada, perquè tindríem una comunitat de lectors que no només no compartís res, sinó que sobretot que no compartís la condició de lector. I aquí és on Salvador Company introduís una categoria que em sembla que li podem treure un molt de rendiment, i és que en valencià segurament ja no existeixen lectors, sinó només e-lectors. És a dir, estem parlant d'un espai polític en el qual pràcticament la desideologització és absoluta, i on l'imperatiu de lligar política amb cultura pràcticament ha desaparegut de damunt de la taula del debat. O sigui, això de la taula del debat públic. Per això crec que la via de la ficcionalització absoluta parteix, en el cas del País Valencià, d'un problema afegit, que Salvador Company dissecciona de manera, crec, molt, molt intel·ligent en un article publicat a la revista Literatures, que era la revista que ja no existeix, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, sota el títol Des del País de la Literatura, arenga, micròfila i profeta. El problema que té el País Valencià des del punt de vista de ser considerat un país literari és que l'acte fundacional de la literatura postmoderna i de la realitat postmoderna al País Valencià seria el mateix estatut d'autonomia i la seva redacció retòrica, pragmàtica, performativa. No hi ha text literari més semblant a la literatura fantàstica que l'estatut d'autonomia del País Valencià, de la comunitat valenciana. En el sentit que és un text absolutament postmodern, en el sentit que buida de responsabilitats tota càrrega semàntica dels mots. Els mots ja no remeten a paraules, ja no remeten a conceptes històrics, ja solament remeten a una necessitat de sortir com fos del franquisme i establir unes bases bastant amnèsiques, bastant incapaces de crear una societat conscient de la seva pròpia historicitat, de la seva pròpia cultura, amb la qual relacionar-se amb fi. Dic cultura en el sentit més ampli, vast i problemàtic de la paraula, incloent la cultura en castellà i la cultura en català al País Valencià. Perquè formaria part precisament del passat i present cultural del País Valencià. No estem parlant dels mateixos termes quan parlem de la funció de la literatura en castellà al Principat que quan parlem de la funció de la literatura en castellà al País Valencià de cap dels maneres. I això és una de les qüestions, segurament les més problemàtiques d'explicar. Però tant en castellà com en català, podríem dir que el problema és el mateix, i Salvador Company el resumeix precisament en aquesta idea de que el primer text de la literatura postmoderna, i a més, curiosament, absolutament performatiu, és l'Estatut d'Autonomia. Per tant, la ficcionalització absoluta de la relació entre un escriptor i la història d'entorn immediat, història cultural i intel·lectual del seu entorn immediat, ha de ser necessàriament metafictiva. És a dir, ha de sobreaccentuar el caràcter metaficcional d'aquesta ficcionalització absoluta. És a dir, ha de ser contínuament conscient del tipus de projecte metaliterari en tant que metacrític que té entre mans. Per això em fa l'efecte que els referents que podríem trobar si llegim els llibres que fins ara ha publicat Salvador Company, que comença a publicar en 1999, són precisament la sortida, aquest carreró sense sortida que us deia abans, per la via d'una extrema consciència de la pròpia literaturització. Quan el país és més literari que tu, necessàriament has de relacionar-te d'una altra manera amb la consciència de tradició, amb la definició mateixa de literatura. Per això em fa l'efecte que entre els referents literaris que es poden resseguir les al·lusions tàcites explícites o implícites o les més evidents de la literatura de Salvador Company, crec que hi ha un diàleg possible entre Max Alt i Thomas Bernhard, que són dos autors que segurament no són participats en els seus textos, de cap de les maneres, però sense els quals no s'entén el tipus de relació a la definició mateixa de la literatura que ha exigit construir un lloc per la història en la literatura de Salvador Company. Quan en 1969 Max Sau torna a València i escriu Gallina Ciega, publica Gallina Ciega, aquests són anteriors, sobretot l'eix discursiu és la necessitat de, cito textualment a Max Sau, veure el que ja no existe.
o com, però clar, bé, el que ja no existe és alguna cosa amb la qual ja no ens podem relacionar des de la perspectiva en què pot ser repès Max Sau, un escriptor que comença a escriure a finals del segle XX. En canvi, hi ha un altre moment de la gallina ciega en què remarca que nadie quiere hablar de la verdad de su vida, como si lo que se puede inventar no fuese equivalente, que jo crec que sí que li dona relleu a través de la necessitat de pensar València i de pensar la cultura valenciana, la història valenciana en els últims 50-60 anys, sí que dona la possibilitat. Buscar una equivalència a través de la ficció, la qual cosa implica quedar-se necessàriament completament dins de la ficció. Per això el projecte de Salvador Company, dels seus orígens textuals, podem seguir, és tan curiós. El projecte inicial era no publicar cap llibre amb el seu nom. El primer llibre que redacta i aconsegueix publicar Salvador Company porta com a copyright de l'autor. Però qui firma aquest volum de relats, el virtuoso, és un tal Emilio Bolero, que a més, de segon cognom, més endavant de la nostra sobre, sabem que es diu Emilio o Emeli Bolero Real. El joc de paraules ens sembla molt evident com per a parlar d'aquestes possibilitats narratives que són possibilitats equivalents. Emilio Bolero és un autor a partir del qual s'organitza tot un món en una ciutat, un poble fictici, que és Ben Boster, que seria síntesi i contradicció a l'hora de totes les possibilitats seguides i no seguides del País Valencià en els últims 50-60-45 anys. És un món per al qual es crea una biografia, es crea tota una trajectòria biobibliogràfica. Sobre Emilio Bolero hi ha estudis crítics, sobre Emilio Bolero hi ha una biografia en premsa. Emilio Bolero és autor d'una obra que va publicant-se, de la qual tenim només les puntes de l'iceberg, que van apareixent en altres novel·les, ara sí, o en altres relats, llibres de relats firmats com a Salvador Compte. No sé com va ser que es va truncar la possibilitat de publicar tots els llibres sota el nom Emilio Bolero, suposo que per qüestions de constitució del canvi editorial, però en tot cas aquest projecte, en tant que projecte eix de tota la trajectòria, no s'ha renunciat, sinó s'ha reconegut. I el personatge de Emilio Bolero del poble de Benborser, sobretot el que sintetitzen són les contradiccions de la vida quotidiana, les violències de la vida quotidiana en què la història emergeix de manera invisible. És a dir, com al darrere d'un fet aparentment insignificant i banal, en compte del van ayer estaríem parlant de l'avui banal, de l'avui banal, a partir d'un esdeveniment aparentment banal, el narrador, amb una omnisciència molt, molt estranya, d'altra banda, aconsegueix fer entendre més aviat al lector que hi ha tota una part submergida de la història, latent, que ha emergit en aquest acte de violència que mai no s'ha interpretat com a tal. Per exemple, en un determinat moment en què entre veïns hi ha una deixadesa d'ajut que només s'explica en funció de l'anticatalanisme, de qui decideix no ajudar a qui necessita ajut en un determinat moment. Només l'omnisciència del narrador aconsegueix posar en relleu aquesta violència terrible que és no prestar ajut en funció d'una posició ideològica, d'una posició cultural, d'una posició històrica dins de la mateixa comunitat. Comunitat que, a més, es nega a si mateixa a pensar-se com a societat. En la qual cosa tindríem un problema terminològic sobre com relacionar-nos amb la memòria en el moment en què la societat, precisament, és el que substitueix algunes de les qüestions i dels conceptes forts de la idea de nació. Precisament en un lloc on la qüestió de nació queda completament cancel·lada com a debat a partir d'un determinat moment. Per tant, els dos lemes amb els quals tanca aquí des de la revista Literatures el Salvador Company el seu escrit, que és un escrit que està al llindar del manifest literari, són els següents. L'amnèsia total d'avui és el record mortal de l'endemà. Seria el primer lema. Si no aconseguim relacionar-nos amb aquesta amnèsia, com el record que tindrem d'aquí 20 anys que van ser sotmesos amb amnèsia o que van ser protagonistes o copartícips d'una amnèsia, no podrem viure la dimensió mortal o moral, si voleu, d'aquest record que no sabem que tenim. Que pot presentar-se com a epifania o pot presentar-se també, senzillament, perquè un narrador és capaç de deixar suficient espai entre línia i línia com perquè d'aquí 20 anys tot significa una altra cosa. I el segon dels eslògans que regala com a cuenta d'aquest text, construïm memòria amb els nostres oblits. Construïm memòria amb els nostres oblits, gràcies a la reflexió verbal, té una doble significació. És un imperatiu, però també és un descriptiu. Amb els nostres oblits construïm memòria, però també hem de construir memòria amb els nostres oblits. Relacionar-nos amb l'oblit seria precisament una manera de donar resposta a aquella cancel·lació del debat possible sobre el passat en el present o sobre el passat en el present, o el present en funció de les explicacions del passat en el present. Per tant, tenim a un narrador que aconseguiria assemblar-se, fer que la societat valenciana i el camp intel·lectual, el camp literari valencià, s'assembli més a l'Àustria de Thomas Bernhard que no pas a la Galícia de Manuel Rivas, per un costat, i això ja ho tindríem guanyat, però que sap interrogar-se a través de la tradició pròpia en el diàleg amb la tradició europea. I en aquest sentit jo crec que hi ha un abans i un després, per alguns dels escriptors que van començar a publicar a finals de la dècada dels 90, hi ha un abans i un després de la lectura de Sebald. Però és una qüestió en la qual no em puc entretenir ara, però no voldria renunciar a posar per damunt de la taula. Per això, precisament, em fa l'efecte que Max Sau és present aquesta tradició amb la qual no es pot relacionar directament, sinó indirectament. Un dels moments recurrents, un dels enunciats recurrents de Max Sau, que en veritat pren d'André Malraux, és el que afirma que l'intel·lectual és un individu per al qual els problemes polítics són problemes morals. Doncs bé, la reescriptura per part de qui no té més remei que relacionar-se així, d'aquesta manera una mica desbocada, amb la pròpia tradició literària, amb la pròpia història, que podríem desprendre de l'obra de Salvador Company, és que un intel·lectual avui, si és que encara continua sent necessària aquesta figura, i jo crec que sí, seria algú per qui els problemes polítics i morals són problemes que ja només poden desenvolupar-se en la literatura. I que només amb la literatura podrem desenvolupar tàcitament, no explícitament, tàcitament, silenciosament, la figura de l'intel·lectual, que ja no tindrà rostre. I que en tot cas el seu rostre més reconeixible serà el d'algú que en realitat no existirà, un tal Beligolero, que passa per un camp de concentració, que sent una esgarrifança quan passa al costat d'una casa on pensa que pot ser la pena txeca, i que per tant, tant si és el nom del nazisme o el nom del comunisme o totes les possibilitats que hi ha entremig, sent una esgarrifança pròpia de qui sent com a propi dolor el dolor dels altres, sigui qui sigui, que infringeix. Per això, a l'última hora, crec que, portat precisament per aquesta necessitat de diàleg, he canviat al final de la meva intervenció. Tenia previst precisament vincular a la noció de llocs de la memòria a partir d'una txeca mig imaginària, mig entrevista, que apareix en l'últim llibre, Silenci de plom, de Salvador Company, que és el que lliga a la història dels camps de concentració amb la violència quotidiana de la batalla de València, i el 23F sobretot va anar de manera molt nítida. Doncs bé, he decidit suprimir aquella última escena sobre els llocs de la memòria, en tant que els valencians en aquest sentit no només no tindrem arxiu, sinó que tampoc no tindrem llocs de la memòria. M'explico, ni que sigui mínimament. En la ficció s'atribueix a una casa molt, molt concreta, reconeixible perfectament per la descripció del barri de Marchalenes, la possibilitat de que hi hagués una de les txeques més terribles de la València de la Guerra Civil. És una ficció, no està documentat, i segurament les poques possibilitats de documentar-ho són les d'historiadors reaccionistes feixistes, i l'inventari que es dona és bastant impressionant que fos allò. Però com a lector, no com a elector, ja que ja no voto al País Valencià, com a lector, jo no tenia més remei que reconèixer aquell edifici i a més integrar-lo en el que José Luis Pardo anomenava els espais de la intimitat. Perquè aquella masia del segle XVII-XVIII, enmig d'un barri del desenvolupisme dels anys 60, era un lloc al costat del qual jo passava 4 vegades al dia per anar a l'escola. I per tant es va incorporar completament als espais en què jo em sentia segur de mi mateix, perquè l'havia incorporat als meus espais de la intimitat. La sola ombra de sospita que allà hi hagués una txeca, evidentment ha trasbalsat, a través de la ficció, la meva possibilitat de relacionar amb aquell espai. encara que sé que segurament no. O la superposició d'hiperllocs a llocs històrics molt, molt concrets, de vegades vinculats a la memòria històrica, de vegades vinculats a la memòria industrial. El fet que la nau Cross de València, que és una nau industrial imponent, va ser reivindicada primer per l'arqueologia industrial dels anys 80, l'arqueologia industrial com a precedent d'algunes qüestions tècniques de la memòria històrica de l'excavació de fosses, em sembla que té un lligam de discussió molt, molt evident. Doncs bé, el rescat d'aquella nau Cross destinada a la desaparició per l'especulació immobiliària va ser des de posicions progressistes, historiadors, historiadors de l'art i de l'arqueologia industrial, i en canvi la salvació d'aquella nau és a través de la seva reconversió en església gràcies a l'excusa de la visita del Papa a València el mateix dia que morien 43 persones en un accident del metro de València, del qual Canal 9 no va tenir la curiositat d'informar en primer lloc en la seva creïna. Aquest tipus de relació amb el lloc de la memòria jo crec que és important deixar-lo damunt de la taula, però no he volgut relacionar-me amb això, entretenir-me amb això. He optat precisament en veure la coincidència amb la taula temàtica i conceptual en un altre relat, que és el que us repartixo a continuació, que forma part d'un llibre que es diu On Tennis. Els que entereu de tennis ja sabeu que m'estic referint, cosa que jo ignorava profundament fins que no m'ho va explicar l'autor, a les pistes de gespa, i remet a una pista de tennis que el narrador del primer relat, que dona títol al recull, troba al País Valencià, o en un terreny on és imprescindent i és una pista de gespa, i on reconstrueix tota la història de la Guerra Civil i del franquisme a partir d'una partida de tennis que havia començat durant la guerra i que acaba en l'edat contemporània de la publicació del llibre. No és aquell relat el que volia remarcar, vull insistir en que jo crec que aquest és un dels millors llibres sobre com relacionar aquesta generació literària amb la Guerra Civil i el franquisme de la transició, i a més ara és un dels pocs en els quals el 23F no es planteja en termes ètics, cosa que fa que és molt, molt important el desterrament de tota èpica en la narrativa de la literatura. Segurament al preu d'una complicació narratològica molt, 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 molt curiosa, però que tanmateix jo crec que convenç l'esforç. El relat, que jo crec que basta llegir-lo íntegrament com a conclusió de la meva intervenció, crec que és el relleu perfecte per la intervenció que vindrà a continuació, precisament perquè a diferència del que podria passar amb la literaturització absoluta de l'Estatut d'Autonomia, crec que mostra de manera molt, molt clara com la literaturització absoluta i la consciència d'aquesta literaturització, precisament ficcionalitzant un fet que podria passar, però que és molt, molt difícil que passi al País Valencià actualment, em sembla que construeix aquest relleu com a imperatiu categòric, com a imperatiu moral i literari i intel·lectual. És un relat epistolar, que es diu Antics Veïns, que comença amb una citació, el conjunt dels relats antics veïns, una citació de Nietzsche, la bona gent han estat sempre l'inici de la fi. I senzillament el limitaré com a conclusió a llegir el relat d'un fill i mig d'una reina. Madrid, 1 de novembre de 2002. Estimada mare, d'ací uns dies als diaris, a les ràdios i fins i tot als telenotícies, llegiràs i sentiràs dir que la teua filla és una traïdora, una valenta, una estúpida o una renegada. Vull que sàpies que només les tres primeres coses són falses. La setmana que ve, després d'una de les sessions, presentaré la meua renúncia a l'acte de diputada, que els meus acceptaran de bona gana per oferir-la a l'opinió pública en l'altar empolsegat de la mínima essència política. I ho faré perquè en la propera votació de la cambra, de manera inútil i en el fons intranscendent, com a resultat, com resulta qualsevol debat des que tenim majoria absoluta, trencaré la disciplina del partit per afegir-me a una iniciativa de l'oposició, una esmena als pressupostos de l'any que ve perquè es destine 1 milió d'euros per obrir les fosses on jauen desenes de milers de fusillats republicans i per a fer-nos la prova de l'ADN. D'ací uns dies, doncs, me n'aniré ben lluny, a Amèrica Central, per a col·laborar els propers anys en un projecte educatiu. També vull que sàpigues que sent moltíssim el mal que això et farà i que, desgraciadament, no he tingut altre remei. no després de descobrir la veritat sobre la mort del pare, que segons crec encara ignores i que el iaio Alberto t'haurà d'explicar si encara pot. Tal volta et dirà que tot va ser una diabòlica sèrie de rades i casualitats d'antany i d'aquella maleïda nit dels transistors. Uns noms massa apareguts, un escamot mal dirigit, una por irracional, un cigarret mal apagat, un corrent d'aire que tanca una porta a les creus del pany, etc, etc, etc. I tindrà tota la raó de dir-ho. Jo, afortunadament, fa uns dies que em vaig ficar al costat dels que no tenen mai la raó ni la paraula. La teua filla, que t'estima sempre, que t'estimarà sempre, Cassandra. Post-scriptum. Si tens cap dubte sobre aquelles errades i casualitats, busca un quadern amb tapes blaves al doble fons mal encaixat d'un calaix d'un vell escriptori. Aquell on el guardava les fotos de la guerra i els caramels que tant m'agradaven. I consulta la luz del Túria del 22 de setembre la breu llista d'entitats particulars de Ben Morser amb documents i fitxes a la banca. Si ja sabies la veritat, ell compareix encara més. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, efectivament, en solució de continuïtat, continuem parlant de l'Arxiu de Salamanca. Quan començàvem a preparar el programa d'aquest seminari, sempre ens quedava el dubte de si estàvem parlant de qüestions merament acadèmiques i intel·lectuals, allunyades de la realitat, i de si no valia la pena trobar alguna mena de lligam amb altres tipus d'iniciatives que també s'ocupen de la memòria històrica. I de seguida va venir a la memòria, i ho hem de dir, la Comissió de la Dignitat, que ja només pel nom en què s'autoqualifica ja mereix, em sembla, el nostre primer elogi. La Comissió de la Dignitat, de la qual Pep Cruanyes és un dels dirigents, fa ja molts anys que lluita, evidentment, políticament, jurídicament també, per aconseguir el retorn dels arxius catalans que es troben a l'Arxiu de Salamanca. Recordeu que l'exèrcit franquista, en el moment en què ocupa Barcelona i altres poblacions de Catalunya, requisa no només documentació oficial dels ajuntaments de la Generalitat, sinó que moltes vegades requisa biblioteques particulars, la biblioteca de Pompeu Fabra, per exemple, que se'n va quedar pràcticament desapareguda, però, per exemple, la biblioteca de l'historiador Antoni Rovira i Llogil, biblioteca i altres tipus de documentació d'Antoni Rovira i Llogil, que es troba en aquests moments encara a l'Arxiu General de la Guerra Civil a Salamanca. Des de la Comissió de la Dignitat s'ha aconseguit forçar políticament el govern espanyol perquè comenci, no?, el retorn d'aquests fons a Salamanca, que encara no ens ha portat del tot. I, per tant, vam començar a parlar, va sorgir la qüestió de la fotografia, que ja us he explicat abans, la fotografia d'aquest soldat llegint un llibre al front a la trinxera, i també ens va semblar que era interessant donar-li la veu i convidar a Josep Cruanyes, que és advocat i és historiador, no és estrictament un acadèmic del món filològic o literari, però no té tampoc això més importància, i per tant donar-li l'oportunitat d'explicar-li precisament això, que aquesta lluita pel retorn dels llibres de Salamanca. Gràcies per ser-hi, president.
Bé, bon dia. Moltes gràcies per aquesta invitació que m'he fet de participar aquí. Jo, ja ho has dit, no ho dic, no soc una persona de l'àmbit acadèmic, sinó que la meva, diguem, formació és d'historiador i com a jurista, doncs, d'advocat en exercici. Però, de tota manera, a partir de la conversa aquesta va sorgir la possibilitat de plantejar aquesta qüestió i sobretot de lligar-la amb un aspecte que ho plantejaré com a reflexió, com a elements nous que de la investigació de tot aquest procés de requisa ha sortit i que penso que ens trobo la pena de donar sobre la taula i que ha de ser un element de reflexió perquè té un extrem lligant que hi ha amb la memòria. He de dir que em vol molt ser aquí a Girona I aquí també hi ha una qüestió personal que vull reflectir, que és que jo provinc d'una família de l'exili interior. El meu avi i el meu besavi eren de Girona i després de la guerra, després de l'afusellament d'en Rahola, que va provocar un gran terror, quan el meu avi va tornar de l'exili, l'any 42, 41-42, doncs van tenir por de quedar-se d'un original i van anar a viure a Barcelona. Per tant, doncs, i segur que això no és l'únic cas que es dona, però en aquest cas hem viscut. I curiosament, a vegades he reflexionat perquè aquelles, tot i ser dins el propi país, a 100 quilòmetres d'això, doncs dins de la meva família hem conservat una memòria del que era la vida a Girona i d'això, etc. No de la mateixa manera i amb la mateixa vigor que pot ser una persona d'un exili d'un altre país, però que també té elements d'aquests. I per tant, és una satisfacció avui ser aquí a Girona, doncs, perquè també em sento que també. Ja s'ha dit, diguem que al fons i enllaçant amb el testimoni que m'has donat, en què es parlava d'aquestes fitxes de Salamanca, diguem, aquesta requisa de documentació, i ara ho desgranaré i veurem una mica d'analitzar-ho, va ser feta precisament com a una finalitat de repressió política. Una operació que es va dur a Catalunya i després també es va dur amb molta intensitat també en el País Valencià, un cop, doncs, amb posterioritat a l'ocupació de Catalunya, doncs, a l'ocupació del País Valencià. I també es va preparar amb la mateixa intensitat que es va fer aquí a Catalunya. Clar, tot això, diguem, tota aquesta requisa de documentació, no tenia, diguem, altre objectiu que una, diguem, el fornir tota una sèrie d'informació per a una repressió política, per fer aquestes fitxes. Però després també veurem i analitzarem com, de quina manera, podríem dir que abans s'ha parlat en les altres intervencions, la història parteix a partir de la documentació, però de vegades, ara hem parlat d'un moment més cap aquí, però de vegades, diguem, hi ha una impossibilitat de reconstruir aquesta història perquè hi ha hagut una voluntat de destruir aquesta documentació. I per tant, és un dels casos que ens trobem. Una de les qüestions que em vaig plantejar quan em vaig començar a implicar amb molts altres companys, amb el estudi i molts altres companys, en plantejar públicament aquesta necessitat de la recuperació d'aquesta documentació com un acte, podríem dir, del que ara se'n diu justícia transaccional, en el sentit de posar fi a un acte comès en un moment de dictadura, com era, doncs, la requisa de documentació d'institucions i de particulars, doncs, un cop acabat aquesta dictadura, una necessitat de fer un acte de reparació i de restitució d'aquesta documentació en els legítims propietaris. Des d'aquest punt de vista, diguem, en aquest sentit, vaig dur a terme un estudi, que és el que d'alguna manera va servir per poder posar el debat sobre fets reals i no sobre un debat buit políticament, doncs, d'analitzar com havia estat tot aquest procés, trobant, això sí que moltes vegades no passa, mentre s'havia destruït bona part de tota la documentació que s'havia requisat, el que no s'havia destruït, curiosament, era tota la documentació d'aquest organisme, del funcionament d'aquest organisme, on vaig poder, diguem, estudiar a fons els per què, o les motivacions i l'estructuració i el com es va dur a terme des d'un punt de vista, diguem, molt detallat, des dels seus orígens d'aquest organisme, doncs, l'estiu del 37, quan s'estava en el procés de la Guerra del Nord, per tant, la batalla d'Euskadi i Santander, fins, doncs, l'ocupació, en aquest sentit, del País Valencià i de Madrid. A l'estudiar això, una de les qüestions que em va, que, que, que sorprèn, era la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, que es un organisme, el nom de l'organisme aquest requisador, que curiosament sembla al revés, és com una paradoxa, he de dir aquí que vaig localitzar sobrevivent en una de les persones dels equips de requisa que havien participat, per una casualitat, al publicar l'estudi, un amic meu em va dir, un dia em va trucar espantat, no he pogut dormir aquesta nit, i he descobert, aquest senyor es diu així, doncs que viu al costat de casa meva. Diu, no he pogut dormir, perquè jo l'havia conegut durant molt de temps i fins i tot en una relació familiar i no s'ha d'estar. I al parlar amb aquesta persona, que doncs veig, bé, hi ha la qüestió, diguem, de la història, de contrastar la informació, diguem, en aquest sentit documental, que era important i que era generosa, però també poder contrastar-hi amb una persona que havia viscut aquella situació precisament per contrastar una sèrie d'informacions. La reacció va ser de no voler-ne parlar i negar els fets que s'havia fet cap requisa i es va amagar amb el nom d'aquest organisme, precisament jo, i no. El que feien era recuperar la documentació que els havien robat determinada gent sense el tornar. I m'hi sortim, precisament ell li vaig portar l'expedient personal, perquè ell era un dels caps aquí, i mira, aquí, potser li farà gràcia, li porto tot l'expedient de totes les requises que va fer vostè al seu equip, dia per dia, casa per casa, i de tota manera no em digui el que diu vostè, perquè doncs, aquí, les requises que es fan doncs, són evidents que van en un altre sentit. No hi va haver manera, en un cas així tampoc, es pot insistir més i per tant va acabar d'aquesta manera. El procés aquest, dins aquest procés, em vaig veure dins de l'estudi la gran quantitat de llibres que s'havien d'estudiar. I llavors, a mesura que vaig anar fent l'estudi, vaig anar ensenyant a veure això què portava cap. Això, de fet, aquesta operació i aquesta destrucció de llibres no era un fet aïllat, sinó que formava part de tot l'actuació d'aquest organisme, formava part de tot un complex sistema repressiu ideat pel franquisme i preparat amb consciència i d'una manera amb mitjans, posant-hi mitjans, per destruir el seu objectiu, que era destruir tots els valors de polítics plurals basats en la llibertat, però també del reconeixement de la pluralitat cultural i nacional que hi havia dins. Ells volien destruir tot això, i que mai més se n'arribés. Llavors van posar tots els mitjans, anaven amb aquest sentit. La requisa duta per aquest organisme, la Delegació del Poder, la Delegació de l'Estat per les Recuperacions de Documentos, era una peça d'un aparell repressiu ideada per replegar el major nombre de documentació que permetés al franquisme identificar la ideologia dels que ells consideraven els seus enemics. Era un instrument per obtenir aquesta informació i per això bona part de la documentació la van destruir i es va conservar la documentació que es conserva en aquell fons, es va conservar en funció de l'utilitat que tenia per informar aquests 3 milions de fitxes de persones que posen ells una fitxa personal de cada persona. I, curiosament, amb el que són normalment les fitxes policials, el que remeten és als documents on es fa alguna referència. I llavors cada una d'aquestes fitxes posa carta tal en el arxivador número tal. Per tal que, quan es demanés a aquestes persones, es feien uns informes on es posava d'acord amb la carta tal, aquest senyor tenia un càrrec determinat partit i determinat sindicat, o simplement havia fet una conferència d'algú sobre determinat tema. Totes aquelles activitats tenien una data de caducitat que era el 1939 quan es va fer aquesta replega de documentació. Tot això, diguem, la documentació que es va arribar a recollir era brutal, perquè descomptant la documentació de l'Euskadi, que en els mesos que van entre el final del 37 i el 38 s'havia classificat i de Santander i havien elaborat 500.000 fitxes a partir d'aquesta documentació, de la documentació posterior, diguem, l'Euskadi, que va dir després Catalunya, els altres llocs on es van ocupar, al final de la requisa, de la gran ràtzia, representaven 800 tones de documentació que estaven en sacs en el convento de Sant Domingo de Salamanca. Jo el que aquí em vaig anar plantejant al fer aquest estudi era analitzar quin era el paper que tenien els llibres, perquè hi havia un fons de llibres, i com veurem és evident que per ells tenien un paper ideològic bàsic, i per tant amb aquest paper ideològic que té la cultura, que té la literatura, es basava la destrucció d'aquests llibres. Quin mecanisme idea el govern franquista? I primerament el franquista. Bé, una de les mostres d'aquesta requisa, d'aquesta destrucció tan massiva de llibres, la vaig veure que amb les requises que es feien a Barcelona, el 23 de maig del 1939, l'equip de registre del Senyor de la Santa es van endur d'una editorial de caràcter maçònic, Can Mainader, Esplugues de Llobregat, prop de Barcelona, 3.360 quilos de llibres i revistes, que després de ser classificats a l'oficina que tenia aquest organisme, 2.667 quilos van anar al dipòsit per fer amb una paperera per fer una pasta de paper. I que en els següents dies, procedents d'aquesta editorial, van anar a parar en aquest dipòsit per fer pasta de paper fins a gairebé 12.000 quilos, en 12 tonelades més de llibres que es van destruir. Aquesta no seria l'única destrucció de llibres de vers, sinó que se'n farien en molta més quantitat i que es portaven en el magatzem que tenia aquesta empresa paperera, que es diu la Paperera Catalana, de la Riba, a la vora de Tarragona. I que va suposar un total, en tota la requisa, de Barcelona només, de 72 tones i mitja de llibres que es van arribar a destruir només dels llibres requisats per aquest organisme. Quin va ser el pla dels franquistes? Tot va començar amb el decret de 27 de setembre de 1936, tot i que començava la guerra que deia. D'una manera ben clara dels objectius que es tenien. Una de les armes de más eficacia puestas en juego por los enemigos de la patria ha sido la difusión de la literatura pornográfica y disolvente. La inteligencia dócil de la juventud y la ignorancia de las masas fueron a un medio propicio donde se desarrolló el cultivo de las ideas revolucionarias y la triste experiencia de este momento histórico demuestra el éxito de un procedimiento regido por los enemigos de la religión, la civilización, de la familia y de todos los conceptos en que la sociedad descansa. La enorme gravedad del daño impone un remedio pronto y radical. Se ha vertido mucha sangre y es inaplazable la adopción de aquellas medidas represivas y de prevención que aseguren la estabilidad de un nuevo orden jurídico y social y que impida además la repetición de la tragedia. Son de clars, son de clars. És evident que els franquistes no valoraven no només el paper ideològic dels llibres i polítics, sinó la pròpia literatura, que reflecteix models socials i valors que ells volien combatre, i per això es van plantejar una retirada general de llibres de tota mena que anaven contra el model d'estat autoritari de pensament únic i confessional que volien imposar. El nou estat és incompatible amb la llibertat d'expressió i amb una cultura lliure, de la manera que no admet altra llengua, tampoc ni altra cultura que l'espanyol. En base a aquests elements, diguem, es plantegen aquesta destrucció. Deia l'article 1. Se declaran ilícitos la producción, el comercio y la circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de ingresos regalados, pornográficos, tornem-hi, y de la literatura socialista, comunista, libertaria y en general dissolventes. És molt curiós que amb els informes policials com que hi ha la paraula aquesta pornogràfica, al final l'utilitzen com a paraula genèrica. I això ho vaig veure amb tot un llistat de requises que es va fer a la CAC. Tinc tot un llistat de totes les requises, i tinc una base de dades de domicili per domicili dels llocs on es van anar a fer aquestes requises, i quin resultat era. I d'una manera sistemàtica, gairebé tot arreu, deia: he encontrat els llibres pornogràfics. He encontrat els llibres pornogràfics. I pensava, mai? I bé, aquí trobem l'explicació. Es anomenava d'una manera, fins i tot un llibreter em comentava, un llibreter de vent del carrer de la Palla de Barcelona, em comentava que havien anat uns policies després de la guerra i havien tret un llibre. I era un llibre d'art, en què hi havia un nom. I van dir, esto es un libro pornográfico, que hauria de ser retirado. I llavors, l'altre es va quedar així i diu, nos llevaremos todo el estante. Han anat tots els enxolls de l'home, escolti, però només és aquest, és que ens havien, no l'havien vist, ens havia passat per alt. I va dir, no, és per si s'han contaminat. És interessant l'utilització de la paraula pornografia relacionat amb un pensament autoritarista impulsat per la ideologia d'un estat confessional catòlic i també del món dissolvente, el món dissolvente, que també és molt propi. Una paraula ben gràfica que exemplifica el concepte de llibertat d'expressió de les idees que es transmeten per una literatura lliure que, segons ells, dissolia el model de valors que volien imposar de manera general i unívoca. Estableixen un sistema per dur a terme aquest control sobre els continguts de llibres existents en aquest moment al país i que a partir d'aquest moment aquest control passi d'una manera fèrria a través de la censura que es va imposar al llarg de tot el franquisme i imperadors en aquest sentit, la sortida de llibres d'una manera lliure. Los directores o los jefes de bibliotecas oficiales y en general las corporaciones que poseían libros, folletos o grabados comprendidos en el apartado primero, contraen el más escrupuloso seguridad en el servicio de ellos, en su conservación, vigilancia y solo, eso es muy interesante, cuando justifique plenamente la utilidad científica de su consulta, se podrán poner en manos de aquellos lectores de reconocida capacidad. Poguessin estar compresos i evitar aquesta dissolució del pensament. En aquest sistema es responsabilitza els editors i distribuïdors a que en el termini de 48 hores posessin a disposició de les biblioteques universitàries els llibres. Cal destacar que es converteixen els bibliotecaris, i sobretot les biblioteques dels districtes universitaris, en els funcionaris guardians i els policies de control de la lectura i de la retirada i de destrucció de tot allò que considerem dissolvent. A Catalunya, on des de la humanitat s'havia creat uns professionals moderns, bibliotecaris, a partir de l'escola establerta, per a dotar de tècnics eficients i moderns un sistema de biblioteques populars, el servei de la cultura propi del coneixement científic, s'ha reconegut en aquests professionals davant l'omnipresència en aquesta maquinària dels funcionaris del cuerpo, d'arxivos i museus, mostren un sistema arcaic però eficient en el control ideològic al servei d'un estat unitari. L'ordre del 16 de setembre del 37, titulada de Decoració de Biblioteques Públiques i Centres de Cultura, estableix el sistema operatiu per decorar les biblioteques. Cada districte universitari constituïa una comissió decoradora integrada pel rector, un membre de la Facultat de Filosofia i Lletres, un representant de l'autoritat eclesiàstica, un membre del cuerpo de arxiveros, un representant de l'autoritat militar, un delegat de cultura de la falange i un pare de família. Demanaran a les biblioteques llistat dels llibres i publicacions que examinarà aquesta comissió. Deia l'article 5, les comissions depuradores a la vista de les anteriores i de sus pincheros ordenaran la retirada de los mismos libros, folletos, revistas, publicaciones, grabados y impresos que contengan en su texto láminas o estampados con exposición de ideas disolventes, en las láminas, ¿sí? Conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuando signifique falta de respeto a la dignidad de nuestro glorioso ejército, atentados a la unidad de la patria, menosprecio de la religión católica y cuando se oponga al significado y fines de nuestra cruzada nacional. una de les característiques de la repressió cultural és que molt poques vegades es fa esment al directe de la prohibició de la llengua i cultura catalanes, sinó que es consideri implícit com a contràries a la unitat de la pàtria i dels principis del moment. No es deia lloc explícitament, sinó el que era un principi bàsic des del nou ordre i el fet que ni Catalunya ni la cosa, ni Catalunya ni la nostra cultura que tenia cabuda en aquell ordre polític nou. És molt significativa la llei de 8 d'abril del 1938 que va derogar l'estatut que dictava que aquest estatut era en mala hora otorgada per la República i que així permetia poder governar a los catalanes en pie de igualdad con las otras provincias de España. El concepte d'unitat s'expressava en consignes com una nació, una llengua, conceptes també, curiosament, que trobem en el Tractat d'Utrecht quan Felip V es compromet a donar als catalans les mateixes lleis que Castella, és a dir, destruir Catalunya com a entitat política definida per tot un sistema legislatiu institucional amb facultats unidades que li permetin les lleis castellanes. Els llistats dels llibres decorats de les comissions decoradores serien traslladats als organismes de cultura i d'ensenyament de la Junta Tècnica, que en aquest moment encara hi havia, encara no s'havia constituït i nomenat a Franco. I aquesta Junta Tècnica classificava els llistats en tres grups. És molt curiós perquè tot aquest sistema segueix una mecànica molt semblant històricament a tot el sistema repressiu, en cas de la literatura i en cas dels llibres, que és un paper fonamental va tenir la repressió catòlica, la inquisició, en el sentit d'elaborar uns llibres, uns índexs, uns llistats, uns índexs de llibres en aquest sentit i d'escriptors inclosos dins aquestes condicions. I feien aquestes tres classificacions. Les obres pornogràfiques i de caràcter vulgar, sin ningún mérito literari. Dos, publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a difusión de las ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial. Això ho han fet la classificació. I tres, libros y folletos con mérito literario científico que por su contenido ideológico pueden resultar nocivos a la lectura de los mismos. Aquesta és la pregunta. Diu, los pertenecientes a los dos primeros grupos serán destruidos y los del tercero guardados en cada biblioteca en un lugar no visible ni de acceso público. Eren aquells que estaven reservades a persones amb una especial capacitat ideològica. El tercer grup, aquestes últimes publicacions, solo podran ser utilitzades per persones que lleven permís superior dado per la Comissió de Cultura, però previo assessoramiento de autoridades públiques. Cal dir que això va donar lloc al que amb l'acord bibliotecari se'n van dir els inferns. Els inferns de les biblioteques, que eren aquell lloc reservat on va servir en molts casos aquests inferns per salvar determinats llibres que eren posats en parts del magatzem que no hi tenia accés a ningú i que així van poder ser salvats de la destrucció. Cal dir que hi ha un reportatge que per cert no s'ha vist en estudi en aquest aspecte que es diu el llibre de l'infern, que és molt interessant des d'aquest punt de vista de l'anàlisi de tot aquest tracte de la repressió de les bibliotecàries. S'estableix aquí, ja el primer decret es veu que vam veure que no era possible, que la tasca es faria en dos mesos. Per l'ordre del 17 d'agost al 30 d'avui, més endavant, s'estableix que els llibres dels grups 1 i 2 seran transmesos a les biblioteques universitàries que es mantindran apartats del llibre. Barcelona queia el 26 de gener del 1939 i fins al 10 de juny hi hauria a tot Catalunya una situació d'estat de guerra. A partir d'aquell moment, el màxim cap que va començar, en aquest sentit, per les forces d'ocupació, va començar a aplicar a Catalunya la legislació del president europeu, la decoració de biblioteques i fons editorials. El 31 de març es va trametre al cap de les forces d'ocupació, el senyor Álvarez Arenas, va transmetre al director de la Biblioteca Universitària de Barcelona, Francisco Calçada, i li va demanar que li trametés un llistat de biblioteques que hi havia a Catalunya de cara a la dur a terme aquesta decoració. El 8 d'abril li tramet un llistat de 32-37 biblioteques i a més li fa esment que hi havia una xarxa de biblioteques populars que en aquest sentit tenien de pes de la Generalitat i que estaven lligades amb el sistema bibliotecari que culminava la Biblioteca de Catalunya. Olzada també va trametre a tots els ajuntaments de Catalunya un ordre dient doncs, que identifiquessin totes les biblioteques que tenien en aquella població, sobretot referent a entitats de Catalunya. I el 24 d'abril rep, curiosament, i amb això es veu l'actuació combinada de tots els organismes, una ordre de la Jefatura de Policia de Barcelona requerint-lo a revisar els fons de la Biblioteca Universitària separant-lo aquelles cuyos pintos sean contrarios a la nuestra gloriosa movimiento nacional, dando resultado un cuento de resultado. El 3 de maig es va constituir aquesta comissió provincial de revisa. Fixeu-vos, formada per les altres autoritats, no podia ser millor. Presidida pel senyor Eliseo Álvarez Arenas, com a notat vocalment i president, com a cap de les forces d'ocupació. Josep Milany Camps, comte de Consell, president de la Diputació de Barcelona. Miquel Lai Mateu, president de l'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Emilio Jimeno Quirio, rector de la Universitat de Barcelona. Jaime Barbuena Escudero, com a vocal de la diòcesi de Sant Cavallà. Josep Farai Mar, en representació de la Falange Espanyola, que era un advocat. I fixeu-vos, Fernando Valls i Tarragón, Francisco Salsada i Picasso, i Martín Almagro, com a vocals dels lesbos facultativos dels 5.000 biblioteques. Martín Almagro era el que va fer, doncs, es va fer càrrec del Museu Arqueològic de Catalunya de les excavacions d'Empúries. Es va nomenar una comissió executiva per a dur a terme, en aquest sentit, tot aquest procés que es va seguir en els propers mesos. I es va dur a terme tot un procés de requisa de totes les biblioteques populars que van estar tancades fins que va ser feta tota aquesta, diguem, aquest sentit de curació. No entenem, de tota manera, no entenc per què s'ha mantingut i deixat de banda aquest fet de la requisa de les biblioteques des de la transició. Se sap que fins als anys 70, en què va ser director de la Biblioteca Universitària la senyora Guillaumes, hi havia bona part del fons universitari no classificat i entre aquests hi havia els fons provenients de requisa o el que quedaven d'aquests fons. I això es va veure en llibres dels fons classificats que tenien i tenen marques de diversos llocs de procedència. Pel que fa a les editorials, també es va dur d'una manera minuciosa i és un àmbit no estudiat i caldria estudiar perquè he localitzat al fons del que era la Cambra de Llibre de Barcelona, que va ser un organisme que va dur a terme tot el control de tot aquest procés de preparació de les editorials i aquest fons s'ha conservat, tot i que no classificat, i està actualment a l'Arxiu Nacional de Catalunya. La requisa de la DER, en aquest sentit, l'organisme de depuració, anava paral·lelament amb aquesta actuació. Va començar, Barcelona era ocupada el 26 de gener, va començar el 28 de gener i feia una requisa a fons de la ciutat de Barcelona, participant només en aquesta tasca un centenar de persones, més un extens material mòbil, de camions i cotxes, i un total de 11 locals requisats per fer l'emmagatzematria de la documentació que es van endur al final, que va ser superior a les 120 tones de documents i llibres. Les requises no només es van fer a centres de documentació i entitats, institucions i particulars, sinó també, i sobretot, a llibreries, editorials, impremtes i també a tallers de relligat de llibres. A banda de la editorial maçònica de Can Mainader que he parlat, el sergent Ramos, del grup de la Guàrdia Civil, que s'ocupava de la secció de persecució de la maçoneria, es va dedicar a fer un seguiment específic d'impremtes i de tallers i de relligadors on es trobaven edicions senceres de llibres acabats de dictar que es van destruir d'una manera total. I localitzat, bona part d'aquests llibres eren de matèria política o de vegades de manuals de l'exèrcit de l'exèrcit republicà. Però també en una d'aquestes editorials es va dia a dia una edició de 5.000 llibres d'una història de Catalunya feta per l'Associació Productora de l'Ensenyança Catalana adreçada en els escolars catalans i que, el que he pogut esbrinar, podia correspondre al tercer volum de la història de Catalunya de Ferran Saldavila i Ferran Valls Taverner, que parlava el butlletí d'aquesta entitat l'any 1976. Curiosament, Ferran Valls Taverner formarà la comissió depuradora de llibres que es crearà en aquest sentit a Barcelona. Martellino Olivari, que va ser el cap de tota aquesta operació, una vegada, quan havien acabat tota aquesta operació, s'adreçaven al governador civil de Barcelona, Correa i Eddie Winson, i li deia, en una carta, que estava convençut que els editors catalans havien amagat els llibres i que s'havia de dedicar esforços per localitzar-los, ja que a més, la venda com a pasta de paper li donaria bons beneficis. Els primers dies dels escorcolls, veiem que es van fer escorcolls en les principals llibreries de la ciutat, el 4 de febrer, la llibreria Bastimós de la Catalònia, el dia 9 la llibreria Bosch, on es van lliurar 3 sacs de llibres. I, curiosament, el senyor propietari del llibreria Bosch demanava poder vendre 1.500 exemplars de llibre o escriuen a les populares per, com a pasta de paper, per intentar recuperar aquella inversió. I el dia 8, la llibreria Castells se'n vingueren llibres i també una distribuïdora, la Unió Comercial Editora, que també es van endur gran quantitat de llibres. El 21 de març, la delegació de Barcelona va fer un informe sobre les publicacions editorials i llibreries en què deien com sobre aquesta tasca que considerem de vital interès per a nostra causa la eliminació total de los libros, folletos y periódicos que circularon por el enemigo en la apología y defensa de sus ideales o su crítica y censura por lo que inspiren el glorioso movimiento nacional, y dado que el servicio que de su digno cargo constituye por imperativo su misión competente para estos efectos. Solo una valor persistente de colaboración con la policía puede tener cierta eficacia por lo que se refiere a la desaparición del veneno escrito. Por el momento habremos conseguido bastante si se consigue que se deje ir circular, pero desde luego parece ser prácticamente imposible que se llegue a la recogida de todo lo existente en Barcelona. Esta capital, que por su extensión es en este ramo un verdadero problema, pues en cuanto se tiene en cuenta que todos los editores comerciales y publicaciones normalmente recuperables tienen ya un entrenamiento de años que burlan las órdenes imperialistas de las autoridades. Hi havia una real desconfiança, que així, Serrano Súñer diu: he visitat a Barcelona, todo cuanto allí he visto me produce una gran emoción. La labor de descomposición es absoluta. No nos debemos hacer ilusiones a pesar de la injusta entusiasta acogida dispensada por la población de nuestras tropas. En Barcelona se han ahogado los ojos el espíritu español. El pueblo, cuya actividad yo mismo he podido comprobar, está enfermo y políticamente, moral y políticamente. Barcelona será tratado por nosotros con cuidados como los que se atiende a un enfermo. Per tant, veiem que des d'aquest punt de vista la requisa de llibres va ser una de les prioritats també d'aquest organisme, que de fet no era l'únic organisme que es dedicava a aquesta tasca. No tenim dades completes, però sí que hem pogut obtenir més dades que ens donen una mica una dimensió material d'aquesta gran destrucció de llibres. I així, el 3 d'abril del 1940, quan feia doncs, una mica més d'un any de l'ocupació de Barcelona, la Cambra de Llibres diu al governador general de la plaça de Barcelona que havien destruït 50.000 volums contraris al règim i que tenien milers de llibres incautats, també, per, en aquest sentit, poder seguir fent, augmentant aquesta destrucció. També, curiosament, el Servicio de Recogida de Papel Usado de la Casa de Caritat diu que 9 dies de treball han destruït 22.000 quilos de llibres i que, si a partir d'aquell moment i superant les dificultats del primer moment, podran calculen recollir durant un llarg període de temps entre 4 i 5 tones de llibres i documents, sobretot documents requisats dels arxius dels organismes de la Generalitat de Catalunya i del govern de l'Estat que havia tingut a Barcelona en el temps de la guerra. Tot això ens ha donat una dimensió gran de la gran destrucció de llibres i documents amb la intenció de destruir la memòria dels fets i de la pròpia tradició, la pròpia cultura que s'esmana a la societat davant de la propaganda i l'embat ideològic dels pensadors que proposaven fer desaparèixer de manera definitiva aquelles idees que consideraven contràries al moviment i l'Espanya Unida. Fent una mica una de les qüestions que passen al fons de Salamanca és que es té, diguem, el fons de documentació i el fons de llibres no es tracta com a fons requisat, i així a la biblioteca es barregen els llibres requisats amb altres llibres incorporats i per tant fa difícil l'estudi de quina va ser aquella riquesa i quin sentit tenia. De tota manera, analitzant una mica aquest fons, us diré una mica un nombre de menes de llibres, editorials i col·leccions que ens fan veure que no només eren llibres purament ideològics, sinó gran nombre de llibres de literatura. Els clàssics llatins de diverses editorials, en concret de la Bernat Metge. Llibres, per exemple, gramàtica i diccionaris, que no crec que ho fessin per estudiar la llengua, i en aquest cas la llengua catalana, la guia de l'instructor català, mètode pràctic de la gramàtica castellana per a l'ús de les escoles catalanes de 1897, diccionari manual castellano-català de 1839, diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra, de 1932, diccionari enciclopèdic Salvat, diccionari català-castellano de 1911, Pales, diccionari català-castellà-francès de 1927, o per exemple revistes, Multitud, la revista de Catalunya, revista de psicologia i pedagogia de la Universitat de Barcelona, Revista català, òrgan de la Societat Directiva de Català, 1909, el mestre Vigues, Semanari Escolar de Rui, 1907, el capítol, 1937, Pablo Riera, o la mateixa edició. I després, multitud de llibres, per exemple, institucionals. Hi ha fins a 86 volums de la Comunitat de Catalunya, 30 de la Generalitat, i després, multitud de col·leccions literàries, col·lectivament literàries, o la Rosa dels Vents, col·leccions literàries, Biblioteca Catalana d'Autors Independents, l'editorial Proa, l'Avenç, Biblioteca Literària, la Bernat Metge, editorial Dalmau Carles de Girona, editor de llibres d'ensenyament, Llibreria Catalunya, la nova novel·la, el foment de la pietat catalana, això és una qüestió curiosa, que el foment de la pietat catalana, un organisme catòlic, l'any 1939, ha d'editar un llibre en català, falsificant la data d'edició i posant com a data d'edició l'any 1938, quan a Barcelona l'edició de llibres religiosos no era una qüestió bastant normal, però per regular en aquest sentit la repressió i la censura. Editorial Teogili, els nostres clàssics i una munió d'autors catalans de literatura. Àngel Guimarà, Josep Maria de Sagarra, Víctor Balaguer, Eugeni d'Ors, Carles Soldevila, Víctor Català, Pous i Pagès, Pere Colomines, Raimon Casellas, Francesc Cambó, Prat de la Riba, Domènec de Benvingut, Lopis Picó, Josep Pla, Ramon Tor, Carles Rau, La Costa Llobera, Llorenç Ribé, Ramon Roig i Reventós, Escolestiers Plasans, Santiago Rossinyol, Verdaguer, Frederic Soler, Inés Iglesias, Apeles Mestres, Carles de la Riba, Valentina Arderiu, Pompeu Fabra, 15 llibres, Salvador Espriu, Llibre de l'Aia, fa el centenari, Carles Soldevila, Fran Soldevila, Pere Caldés, Mercè Rodoreda, Prudenci Bertran. Tots aquests llibres d'on provenien? Doncs es van recollir, sobretot, de biblioteques privades que es van requisar d'una manera global. La que ja s'ha dit, la Biblioteca d'Antoni Virgili, formada per 8.000 exemplars, la d'Antoni Xinau, la de Joaquim Maurín o la del Pere Lloret. Tenim notícia que la biblioteca del Nicolau Rogue la tenia la Comissió d'Habitatge i el Mòbil el 19 de juliol del 1934, en què diuen tenir 2.700 volums. Un dels fets, en aquest sentit, de tot aquest procés de destrucció de llibres, a més es van completar de vegades amb actes de celebració públics d'aquesta destrucció. I una de les coses més paradoxals més paradoxals, és un acte celebrat el dia de Cervantes, en què els militants del Sindicat Universitari del CEU, de la Universitat de Madrid, van fer un acte solemne de crema de llibres. I aquesta crema de llibres es va fer mentre una persona llegia el Quixot. Llegia el Quixot precisament el capítol, quan el barber i el capellà, quan llançant determinats llibres, es destrueixen determinats llibres, entre els quals, i per paradoxa de la incultura d'aquestes persones, un d'aquests llibres precisament que va salvar era el Tirant, que consta precisament el Tirant, consta dins dels llibres revisats, no revisats que estan precisament en el fons de Cervantes. Aquests grans fons de literatura catalana van ser requisats per considerar-se aquesta literatura i apreciar aquesta llengua contrària al règim com a caràcter pornogràfic i dissolvent. És una mostra de com la requisa es va ser dirigida políticament contra la nostra cultura, va formar part del que Josep Benet va anomenar l'intent de genocidi contra la cultura catalana. El més trist és que aquests fons a Salamanca no siguin tractats com una documentació que ha de ser estudiada precisament com a fons requisats. Aquest tractament, perquè a més una cosa realment sorprenent, quan es va començar a deixar accés a la documentació a Salamanca i se'l va batejar d'Arxiu de la Guerra Civil, es va fer un document de presentació. I en aquest document de presentació es deia que este arxivo, que tiene muchos miles de fitxes de referències bibliogràfiques. Aquests muchos miles de fitxes de bibliogràfiques eren les fitxes dels que havien fet les persones per perseguir-les. I això l'any 80, l'any 79, el propi arxiu, dient, amagava amagava aquest sentit que tenia. I per tant, aquesta actitud, jo entenc que no està deslligada del pacte del grup de la transició, en què es va fer, i per tant, en aquest sentit, també a mantenir l'oblit i a deixar de banda els aspectes, diguem, de la repressió contra la pluralitat nacional i cultural de l'estat espanyol. Què cerca? La destrucció de la identitat i la destrucció de la memòria. Aquesta operació l'hem de situar amb una voluntat des d'un altre punt de vista. Ara estem parlant de la memòria històrica sobre la Guerra Civil. El que volien, aquesta gent tenien una idea i un objectiu clarament clar, de destruir la memòria amb el terror, o destrucció de llibres i de documents, pensaven, diguem, que destruiria la memòria de cara a generacions futures d'aquella societat que pensaven que amb aquesta actuació farien realment desaparèixer el tractament. Gràcies.